Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 16 minuts del matí. Tercera hora d'aquest matí amb nosaltres, és dimarts, és 3 de febrer, surt el sol, aprofitin tot el que puguin, perquè ja ho saben que el temps s'ha de tornar a embolicar, però no li direm que no a la pluja, que fa 4 dies ens pensàvem que venia un cataclisme i ara tenim més aigua de la que segurament molts haguessin pensat mai que arribaríem a tenir. Sobre la taula, però, sens dubte, doncs, qüestions que es presten molt a debat i sobretot en l'àmbit local i més en aquest 2009 que acabem d'encetar, que, com els dèiem, d'aquí 4 dies posarà sobre la taula els pressupostos municipals, models de gestió, en fi, balanços d'aquest 2008 que s'acaba, d'aquest 2009 que comença, i totes aquestes qüestions. Saludem Andreu Bosch d'Acció per Sitges. Andreu Bosch, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Com li dèiem a l'alcalde, tampoc sabem per on començar i ja veurem com acabarem. Molts temes hi ha sobre la taula, però segurament doncs, l'inevitable en aquest inici de 2009 és parlar d'economia, parlar de diners, parlar de gestió. Ha tingut ocasió, el portaveu d'Andreu Bosch, de parlar del pressupost amb l'equip de govern, de trobar-se i començar a parlar d'algunes coses, com a mínim.
Hem tingut una primera entrevista ahir mateix, es van posar sobre la taula diversos temes. La filosofia que inspira els pressupostos d'enguany sona bé d'entrada. Mm-hmm. De fet, van bastant a les nostres. El que passa és que fins que no tinguem números concrets no podem avançar. És a dir, si la filosofia sona amb prou intensitat
d'acord.
O no, és simplement un gest. Perquè, per exemple, amb el tema de sous, sabem que aposta el govern municipal per la congelació salarial dels regidors i alcalde, i bé, això d'entrada sona bé, però clar, també nosaltres ens ho mirem en perspectiva, i si anem a recordar el 2003 que es va pujar un 40%, doncs que ara es deixi de pujar un 1,7 o un 2% als sous, no es vol dir que aquella pujada en realitat va ser del 38%. Segueix sent una exageració i per tant, doncs esclar, malgrat els gestos que sonen bé, de vegades els números diuen, pues, escolta, per això més val que us apugeu el 2% i que no xulegeu de contenció salarial.
Ara estem parlant molt des del punt de vista del ciutadà, com allò de dir, com que se'l van pujar en el seu dia, ara això, si fa o no fa, relativament important.
De tota manera, estaràs amb mi, que és un discurs que Acció per Sitges ha mantingut des del començament i fins al final. A més, en cruiximent de dents. Vull dir que jo vaig renunciar a una part del meu sou que considerava injustificat que cobrés de més. I per tant, doncs, aquesta part del meu sou, jo vaig, em podríem dir, la meva idea la vaig avalar personalment perquè crec que no que dic i faig el que dic.
Si ens permeteu la pregunta, i de què us va servir?
D'estar molt tranquil en la meva consciència. I a més, jo crec que la qüestió política és una qüestió, primer de tot, que el fas per gust, per tant, te n'has d'anar a gust de la feina que has fet i del que has decidit mentre has estat en política. I la segona qüestió és que la política és una cosa de llarg recorregut. Jo, la veritat és que no tinc una gran estructura de partit que m'empari, no som un partit ni estatal ni autonòmic, som un partit local que sempre defensem Sitges per damunt de tot, i un dels grans actius que té Acció per Sitges és que la gent que hi estem en aquest moment, doncs som gent honesta, que tenim credibilitat perquè el que diem després ho fem, i per tant doncs, això són els nostres grans actius.
Ara ens ho dit d'una manera, deu haver gent honesta tot arreu, oi?
Evidentment, és, però especialment nosaltres, per això, pel que dic, no? Perquè encara que de vegades ens costi, i a mi personalment m'ha costat molt, doncs, bé, fem el que diem. És a dir, diem una cosa, aquest sou el trobem exagerat, doncs nosaltres donem una part d'aquest sou, la que us donem, al poble una altra vegada.
Voleu dir que us ha costat molt mantenir aquesta convicció? En el treball diari, per dir-ho així, en la vida pública, política...
Més del que no he dit públicament, però és que tampoc no vull...
No,
abundar
amb el referiu tema, a què?
Però realment, o sigui, no ha estat una cosa fàcil donar aquells diners. No?
Per tant,
aleshores... O sigui, no ha estat una cosa fàcil més enllà del cost econòmic.
Partint, però, d'aquest pressupòsit que ens assenyalava, o d'aquesta argumentació, d'aquesta convicció personal, seria més o menys plantejable la hipòtesi que Andreu Bosch vegi, diguem, els darrers anys de la vida de gestió municipal com que massa deixar d'anar, massa despesa, com si l'Ajuntament hagués deixat anar més el braç que la màniga?
Això també ho hem dit, eh? És a dir, des de ben bé el començament d'aquesta legislatura, doncs, i del final de la legislatura passada, perquè quan vam sortir del govern una de les primeres coses que vam recriminar és que es desviessin uns fons que havien d'anar a la construcció del nou dipòsit municipal cap a d'altres partides que nosaltres sincerament trobàvem secundàries.
Carai, si em veu parlar.
Sí, exactament, i després en el començament de la...
Era aquella partida que va anar al camp de futbol de Pinsbens, si no recordem malament.
Sí, però a veure, que s'hagués pogut desviar per qualsevol altra cosa, és a dir, que jo penso que a l'hora de fer poble de veritat, doncs s'ha d'invertir en infraestructures, perquè només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, no? És a dir, quan plou massa resulta que aleshores ens en recordem que s'havia d'haver treballat en el tema de les aigües pluvials. Quan el clavegram en surt a l'aigua del clavegram en surt directe a la platja de Sebastià i fa pudor, i a més doncs, és un risc turístic que no podem córrer a un poble com Sitges, aleshores ens en recordem que el clavegram també, encara que vagi pel subsol, també s'ha de treballar, i encara que no doni gaires vots d'entrada, no? O amb el tema elèctric, vés a buscar coses que només no te trobes a faltar quan falla. I el tema de l'aigua, doncs, és el mateix. Nosaltres apostem clarament per posar l'aigua de Sitges en el nivell que toca, i recordem, doncs, que, per exemple, el dipòsit aquell dichós que em vaig entossudir, però que realment jo crec que era raonable entossudir-se, no? O sigui, el dipòsit aquell que estava obsolet, que estava amb esquerdes, etcètera, etcètera, i que a més que s'havia fet l'any 29 i estava molt bé per l'any que es va fer, però caram, 70 anys, en 70 anys ha crescut molt Sitges, no? I a més les necessitats d'aigua, doncs, no poden estar supeditades en un dipòsit que estava a la meitat de la seva capacitat. Per tant, doncs, bé, jo penso que a l'hora d'invertir s'ha d'invertir de debò, és a dir, primer de tot, tenir les coses del funcionament diari, del funcionament que donen qualitat de vida als ciutadans, bé, i després posem macos Sitges.
Qui us escolti, però segurament deu pensar, home, però al final es va fer el camp de futbol i el dipòsit tampoc ha trigat tant a fer-se, perquè s'està fent.
Sí.
Pregunto, eh?
Bueno, és una qüestió...
Suposo que és una qüestió de prioritats, en el fons, d'entendre què va primer i què va després.
Evidentment, però és que, a veure, no es tracta de camp de futbol sí o camp de futbol no.
Per això ja no us ho hem preguntat així, perquè hem d'entendre que Andreu Bosch no diu que no al camp de futbol de Pinsbens, sinó que diu que hi ha prioritats en aquesta vida que cal agafar abans.
Home, clar. Per exemple, parlem de prioritats amb el tema de la bienalització. Acció per Sitges, en la primera reunió que es va fer al setembre del 2008, per parlar de bienalització, en la primera reunió conjunta, al Saló de Plens de l'Ajuntament, em sembla que era...
Conjunta, voleu dir, polítics, tècnics...
Sí, polítics, tècnics... Ja va posar sobre la taula que potser ens precipitàvem amb la bienalització del carrer Jesús Cap de la Vila. Per què? Perquè el procés de participació es feia molt ràpid, és a dir, aquella era la primera reunió, a la setmana següent ja hi havia la segona, i a finals d'octubre la tercera, o sigui que amb això ens ho ventilàvem, i jo crec que... I això per Sitges, creu que... La bienalització és un tema de llarg recorregut. Per tant, no podem anar improvisant i tampoc no podem anar fent un procés de participació coix, com s'ha vist, perquè, evidentment, la queixa que tots vam sentir en el Saló de Plens de l'Ajuntament, doncs, era una queixa enraonada, raonable, i que a més que tocava molt els sentiments, perquè s'havia fet això, clar, quan són les coses de pressa, primer de tot, és normal que hi hagi alguna errada circumstancial, però a més no es fa amb un debat profund d'allò de dir, de posar sobre la taula totes les diferents possibilitats, es fa entre dues o tres, doncs aquesta ja està, no? No es fa un debat profund, per exemple.
Us veu sentir interpel·lat d'alguna manera també per aquell prec que es va fer la Deli Carbonell en el ple municipal.
Home, clar, evidentment, no, o sigui, a mi em va home, quan l'alcalde va dir no, és que ho hem pres la decisió tots, bueno, el de l'horitzó, en Lluís Mercè, va aixecar la mà i diu no, jo no, i jo també vaig aixecar la mà i diu jo tampoc, és a dir, jo no em faig corresponsable d'aquesta bianalització. Per què? Perquè penso que s'hagués hagut d'endarrerir un any, s'hagués hagut de fer igual que es feia al setembre del 2008, que es començava a obrir carrers i tal, doncs s'hagués pogut fer al setembre del 2009 tranquil·lament, no hi havia cap pressa. Molt diferent del carrer Àngel Vidal, que hi havia un problema de clavegram important que s'havia de resoldre.
I també
molt diferent del carrer Nou. Però el carrer Nou, és clar, hi haurà qui li agradarà, home, té deficiències tècniques d'execució al carrer Nou, la plataforma única que s'ha fet allà al carrer Nou. Té potser algun defecte d'estètica, perquè potser la banda del mig s'obre. Val, molt bé. Però, home, jo aplaudeixo que s'hagi aprofitat l'oportunitat de que allò no li costés ni un duro, o ni un euro, ara, al poble de Sitges, i tenim gratuïtament un carrer més, doncs, bianalitzat, o com a mínim en plataforma única, que és cap a on crec que Sitges hauria d'anar, és a dir, els carrers del casc urbà haurien d'anar a ser plataforma única. Ara, realment, en un carrer que no s'ha d'aprofitar cap oportunitat, que no hi ha cap pressa per obrir, realment s'ha d'obrir? Home, jo penso que haguéssim pogut començar, per exemple, per entomar la bianalització o un nou disseny del que és la Ribera, que també es farà, segurament en el futur es farà, però jo hagués començat les coses a l'inrevés. Primer de tot, el que és la Fragata i el que és el passeig de la Ribera fins, com a mínim, fins al carrer Espanya, tot això renovat i ben fet, no? Perquè, a veure, no ens enganyem, la bianalització de la Fragata amb aquella capa de ciment que vam posar, home, la vam acceptar perquè era una cosa provisional, però és que, esclar, després de tants anys s'està convertint en una cosa definitiva, i no em diràs que això no ofèn la imatge de Sitges. O sigui, és terrible que després de tants anys encara no haguem escomès realment la remodelació d'aquest passeig. Doncs bé, jo, en el meu ordre de prioritats, hagués dit, mira, escolta'm, el passeig va diferent de la bianalització, primer fem el passeig, arreglem bé el passeig, i simultàniament fem un debat profund sobre el tema de la bianalització. Hi ha d'haver-hi galeria de serveis, hem d'anar a 100 per hora amb el tema de la bianalització i fer el que diu, per exemple, el Lluís Mercè, que tampoc no ho trobo desencertat. És a dir, volem plataforma única, ràpid, i d'una manera en podríem dir que de passar, de moment, no s'ha d'obrir a fons al carrer, doncs escolta'm, posem una capa de quitrà, tot al mateix nivell, i s'ha acabat. I després, doncs, ja veurem, és a dir, si volem fer una bianalització seriosa, potser el que s'ha de pensar és en fer una bianalització de manera que ja no es tornin a obrir més els carrers. Una galeria de serveis, per exemple, donaria, seria una cosa més cara, però també potser trobaríem la contribució de les empreses, la companyia elèctrica, la companyia de l'aigua. Per què? Perquè una galeria de serveis el que permet és que aixeques una tapa de ferro, a sota tens un lloc per on un operari pot treballar tranquil·lament, i aleshores, doncs, sense molèsties per als veïns i sense haver de tornar a aixecar mai més cap carrer.
Sense parlar d'aspectes tècnics, no us van convèncer mai ni la primera reunió ni la segona?
No. És que, esclar, com que la primera, nosaltres, Acció per Sitges, ja va objectar que el procés de participació no era el que tocava, doncs, i que realment, doncs, van posar sobre la taula. Recordo que els comerciants, doncs, no ho van veure clar, recordo que el mateix govern tampoc no ho va veure clar, però jo trobo que ha estat raonable, a més, amb una crisi econòmica amb portes com la que teníem al setembre del 2008.
És a dir, sí, però esclar, quan comentàveu, home, fer-ho setembre del 2009, la crisi econòmica encara seria superior i segurament ja no s'hagués fet, això.
I si no es fa, què passa? No passa res. A veure, hi havia alguna avaria terrible sota el carrer Jesús o el cap de la vila? No. I si es fa uns quants anys més tard, què passa? No passa res. No passa res. O sigui, el que passa és que, a veure, a mi, jo crec que aquest criteri de prudència en aquell moment no va prevaldre. I jo crec que, esclar, que ara hi ha molt, molt comerciant doncs que està queixós perquè diu, ostres, se'ns ha sumat el que és la crisi econòmica, que no es compra per això, amb l'obra al carrer, i escolta, estem escanyats, no? Però això, jo recordo que ho vaig dir en el setembre, en aquesta primera reunió, ho vaig posar sobre la taula, i ara resulta que és veritat.
És a dir, veu posar, sobre la veu posar sobre la taula si veritablement calia fer això?
Exactament, exactament.
És a dir, la necessitat calia, de fer-ho o no fer?
Si calia fer-ho en el setembre del 2008, o, amb bona prudència, fer-ho el setembre del 2009. És a dir, i a més amb un procés participatiu tranquil, calmat, posant totes les possibles, totes les possibilitats sobre la taula i valorant-les bé, bé, doncs jo penso que això hauria estat un altre escenari.
I ara quan hi passeu, què veieu? I què us sembla?
A veure, jo l'execució tècnica tampoc no la poso en qüestió perquè tampoc no... A veure, crec que no se'ls ensorrarà, perquè hi han posat un tou de formigó que a més armat amb ferro, que crec que això ho resistirà tot, les bombes atòmiques i tot, però Déu me'n guard del dia que hi hagi una avaria seriosa i s'hagi d'obrir aquell carrer, perquè vaja, tindran feina, les companyies tindran feina, però vaja, a part d'això, l'únic que dic és això, que crec que ha començat malament per la base, per tant doncs ara el resultat doncs serà més o menys bo, però no serà el resultat que crec que Sitges hauria d'haver tingut i es mereixia.
Què us sembla, però?
Jo opinaré quan estigui acabat. Quan estigui acabat i
no ho veieu prou acabat com per opinar d'alguna manera?
No, encara no està, no. Encara no està. O sigui, encara hi estan posant coses per damunt i la veritat és que és això. O sigui, penso que s'ha perdut una oportunitat perquè, és clar, quan es fa una cosa resulta que una altra possibilitat de bienalització es tanca per molts anys, no? Per tant, doncs, esclar, se creu haver perdut aquesta oportunitat d'un altre tipus de bienalització, en podríem dir, més definitiva, potser més cara, i potser s'hauria d'haver fet aleshores menys tram, però és una opció de dir, bueno, faig menys tram, però el que faig ja ho faig definitiu, ja que no s'hagi de tornar a tocar mai més.
Hem d'entendre a partir d'aquest raonament que Andreu Bosch tampoc es mostra partidari que la bienalització continuï en aquest sentit fins gairebé al carrer Bonaire, com se suposa que ha de continuar.
Si ha de continuar d'aquesta manera, doncs sincerament, potser seria un bon moment per aturar això, per frenar-ho i dir, escolta'm, replantegem-ho, fem aquest debat seriós que jo reclamo des d'aquí, consensuem amb la majoria de forces polítiques i ciutadans un model de bienalització que ja sigui definitiu per Sitges, i a partir d'aquí doncs anem seriosament de cara a la bienalització.
Una qüestió més abans de passar pàgina, de la mateixa manera que Andreu Bosch va ser dels que es va mostrar contraris per prudència d'aquest procés, hem de suposar que la majoria es va mostrar partidària o no?
Sí, a veure qui té els vots,
doncs, però vull dir, quan dic majoria em refereixo, estàvem parlant de polítics, tècnics, representants d'entitats, associacions.
Una objecció, sí, podríem dir a la globalitat, sense posar en qüestió el que és la bienalització,
no.
Sempre ho he defensat, sempre he defensat que Sitges ha crescut molt i per tant els carrers n'hem de treure el màxim profit possible, i el màxim profit possible és en base a fer plataforma única, és a dir, que això és, en podríem dir, la filosofia que inspira. Ara, la plasmació d'això, tant Nou Horitzó com nosaltres ho vam posar en qüestió.
D'acord. La resta sí que es va mostrar, diguem-ne, com a mínim partidària.
Jo no vaig sentir aquella reunió...
Ningú que suposés la globalitat de l'assumpte.
Que digués, escolta'm, sí, és veritat, reprenem el tema i ja comencem.
Et dèiem fa uns moments amb l'alcalde que aquesta i la qüestió de l'exposició de Martin Luther King han estat protagonistes de dos mies culpes, per dir-ho així, per entendre que no s'ha informat prou a la ciutadania. Què en sabíeu d'aquesta exposició?
El mateix que els altres membres de l'oposició, és a dir, el que ha sortit a la premsa, és a dir, que d'entrada veus un titular a la premsa i dius, ah, vaja, mira. O sigui, però és el mateix que jo ja vaig dir en aquest últim ple, és a dir, que si alguna cosa tenim a criticar a la Regidoria de Cultura, no és tant l'exposició en concret com el seu rumb erràtic, és a dir, que ara fem això, ara fem allò, però no hi ha un fil conductor, una idea clara. Per dir-ho clar, o sigui, a mi no em molesta que s'organitzi una exposició a Nova York sobre Martin Luther King, a més que és una persona que es mereix tots els homenatges com a lluitador per una cosa que a mi em sembla que bàsicament és humana, és a dir, considerar tots els humans com a iguals, a mi em sembla que és vaja, defensable, i el que és, en podríem dir, honorable és doncs, que ell ho hagi fet en un moment en què això no estava de moda, en un moment en què el conjunt de la classe política americana i també aquí a Europa doncs es qüestionava doncs, allò, una raça superior a les altres o una classe superior a les altres, i per tant doncs, en un moment com aquest és quan té mèrit defensar-ho. Ara potser no tindria tant de mèrit, no? O sigui, Martin Luther King en l'actualitat ja és l'Obama, bueno, que també té mèrit, vull dir, defensar-ho sempre té mèrit, si és una cosa, en podríem dir, d'humanitat, no? Però vaja, jo que, el que no veig clar és allò los unos por los otros, la casa sin barrer, és a dir, no podem anar a fer una exposició a Nova York sense tenir la nostra casa endreçada culturalment, no? I per exemple, per dir-ho d'una manera, des de fa molt temps, des d'abans de les eleccions del 2007, que s'està reclamant que la biblioteca necessita una reforma simplement per mantenir l'edifici, perquè l'edifici estigui bé, i és, vaja, és de calaix que no es pot anar a Nova York a fer una exposició tenint la biblioteca com la tenim. Per tant, doncs, el que dic, no? O sigui, està bé que es vagi a Nova York, però ei, sense descuidar casa, i després sense descuidar el de casa, és a dir, que les entitats de Sitges estiguin ben ateses, les entitats que treballen per la cultura, per exemple, les joventuts musicals, bueno, sabem que tenen dificultats a poder simplement parlar amb el regidor corresponent o amb el càrrec de confiança. Bueno, això no pot ser, és a dir, una entitat de Sitges com joventuts musicals, que porta la trajectòria que porta, que està fent la feina en el tema musical a Sitges, que sense ànim de lucre, és a dir, que ho fan per voluntat pròpia i a més amb encert, no? No pot ser que se sentin descuidats. Igualment com el tema de Gustavo Puente, que vaig treure en el ple, és a dir, no pot ser que donem una subvenció en el mes de setembre que es voti, bé, donem no, nosaltres no vam votar a favor, però no pot ser que el govern voti a favor de donar una subvenció a Gustavo Puente i després resulta que durant 3 mesos o 4 estiguin desapareguts i que en el mateix ple doncs, el regidor no sàpiga respondre a la nostra pregunta de què ha passat amb aquesta exposició. Sí, es van trucant, però res concret, no? I aleshores, doncs, escolta'm, els diners són per coses concretes que es treballen per la cultura del poble.
Subscriviu d'alguna manera la moció presentada per Convergència i Unió l'entorn de la gestió de la política cultural?
En part sí, però jo penso que es va centrar massa en l'exposició de Martin Luther King i poc en això, és a dir, en el rumb erràtic que hem vist en la regidora de Cultura.
El 16 de febrer es posaran sobre la taula, si res tenca el pla previst, els pressupostos en un ple. Dèieu que coincidiu en, diguem-ne, en els objectius finals que com a mínim s'han posat sobre la taula. Quins haurien de ser, per acció per Sitges?
Home, per exemple, en polítiques socials, això és una partida que justament ha de créixer perquè es necessitarà donar suport a les famílies que els dos queden a l'atur o que, bueno, que aquesta situació econòmica doncs, castiga especialment, no? Després també en el tema de promoció econòmica doncs, també s'haurà de buscar nous mercats, és a dir, que el que nosaltres tenim com a actiu és el turisme, però no únicament limitar-nos en el turisme, no? S'han de buscar altres fonts d'ingrés a Sitges compatibles amb el turisme, per descomptat, perquè no veiem una indústria contaminant aquí a Sitges, per exemple, no? Però sí, a veure, un edifici d'oficines que s'està acabant, doncs el hem d'omplir. Hem d'omplir-lo d'empreses que centrin la seva activitat econòmica en aquestes oficines. Per tant, doncs, ens hem d'espavilar com a poble.
Perquè tal com està el mercat, creieu que es pot omplir?
S'ha de buscar la vida. I un govern, en un moment com aquest, doncs s'ha de moure més que mai. I per tant, doncs, si no omplir, tenir una plena, un 70-80% d'ocupació estaria bé, no únicament perquè són oficines de les quals el 50% són municipals, sinó perquè dona llocs de treball i per altra banda doncs, dona una altra perspectiva de Sitges. O sigui, Sitges no és només turisme i passar-ho bé, sinó també doncs, un centre on es poden gestionar o sigui, es poden gestionar temes o que sigui, eh? O sigui, des d'advocats, metges, etc. perquè és un poble que està preparat per això.
Parlàveu de polítiques socials, de promoció econòmica, entre els objectius per aquest pressupost del 2009, més?
En medi ambient i sostenibilitat també s'hi ha d'invertir, encara que soni a luxe, penso, per exemple, que no podem descuidar de cap de les maneres l'estat en què han quedat els nostres boscos, o sigui, ja ho vaig dir en el ple, penso que evidentment doncs, el primer és deixar la via pública lliure d'arbres, lliure d'objectes caiguts i tal, però no podem descuidar de totes les maneres els nostres boscos, per tant una partida important ha de ser no únicament a neteja i manteniment de camins, sinó a manteniment del bosc, perquè després d'aquestes ventades i aquests arbres caiguts ressecs, perquè d'aquí un temps aquests arbres caiguts estaran ressecs i seran com una teia, és a dir, que a la mínima que hi hagi qualsevol borilla, qualsevol vidre caigut, doncs allò cremarà de mala manera, i per tant doncs, hem de ser previnguts en aquest sentit, i ja vaig dir que potser ha arribat l'hora de demanar ajut a voluntaris que, o a la població en general, que s'emportin, ja els hi deixaríem la llenya al costat dels camins i que se'ls emportin la gent amb cotxes particulars i que cremin a les cases particulars. Escolta'm, al final l'important és treure tot aquest material combustible dels nostres boscos, no? Per exemple, en medi ambient o per exemple en educació. En educació també s'hi ha d'invertir perquè evidentment ha crescut l'atur, és una cosa preocupant, però el que no podem fer és tenir un aturat parat, és a dir, un aturat a casa seva amargant-se la vida i que a més doncs, que acabi fent una depressió. No, necessitem gent aturada però que no es quedi parada, és a dir, que es formi, que aprofiti aquest temps preciós per aprendre noves tecnologies, per preparar-se per quan el cicle econòmic canviï i aleshores nosaltres tinguem gent qualificada per poder fer feines doncs això d'alta qualificació. Per tant, doncs, aquí també s'ha d'invertir en nivell 10, en formació, etc. No? I en més coses, ja ho hem dit, en mobilitat, per exemple, s'ha de donar suport a les famílies en forma de la mobilitat dels nostres nois i noies, dels nostres nens i nenes que van a escoles públiques, i per tant doncs, s'hauria de tirar endavant experiències com les que hem vist a l'Ajuntament de Lleida, que ja ho vam dir en el mes de setembre passat, setembre-octubre, en un ple, que vam exposar com a... vam dir en el setembre i en l'octubre vam explicar encara millor, que tot el que és ensenyament obligatori, i no és únicament l'Ajuntament de Lleida que ho ha fet, però sí ha estat un dels pioners, doncs gratuït, transport gratuït de dilluns a divendres per anar a les escoles a tot l'ensenyament obligatori. Això és donar suport a les famílies, no?
Estem en un any difícil, això ens ho han dit, o segurament més difícil que el 2008. Què creu Acció per Sitges que caldria exigir a l'Ajuntament des del punt de vista de gestió de recursos propis?
El primer de tot, una gestió econòmica molt austera, és a dir, s'han acabat les floritures, és a dir, que potser ara no és el moment de comprar més escultures, ni més estàtues, ni més això, i invertir en les coses que realment necessita Sitges. Ja ho hem dit abans, en infraestructures, en coses que en podríem dir inverteixes, i després, com que tens una bona situació, doncs primer de tot dones qualitat amb els ciutadans, i segon, prevens contra possibles contingències. O sigui, per exemple, ara tinc en el cap, quan estic dient això, doncs, i a tall d'exemple, l'aigua, no? L'aigua, és important que invertim en reserva d'aigua, per què? Perquè si hi ha algun tall a Sitges, doncs Sitges pugui donar subministrament com a mínim en una primera etapa 24 hores i en una segona etapa fins a 48 hores de servei. De manera que a l'estiu, que és quan hi ha la punta de necessitat d'aigua a Sitges, doncs un turista estigui en un hotel, hi hagi un tall d'aigua en la canonada general i ni se n'enteri d'això. Ni se n'enteri. O sigui, que no hagi de patir allò galledes amunt, galledes avall, o, escolti'm, vostè avui i demà no es podrà dutxar. Doncs no, això en un poble turístic no es pot permetre. Per tant, ens hem de preparar contra això. I això s'ha d'explicar molt bé a la població per què es fa, però fer-ho. Invertir any a any en aquest tema perquè estiguem preparats per aquesta contingència, un possible tall, però també es dona un valor afegit. Quin és aquest valor afegit? Avui en dia, uns dipòsits a dalt d'una casa, X, la que sigui, cauen perquè les vigues amb el temps s'han deteriorat, no? Aleshores, venen els tècnics, miri, escolti'm, això, l'única solució allò permanent és, en aquest edifici, fer una cisterna. Però com fem la cisterna si l'edifici ja està fet? Doncs s'haurà de fer a mà, no? O sigui, aquí, en el lloc comú de l'edificació, en el buit de l'escala, doncs aquí una excavació equivalent a 5.000 o 10.000 litres, que aquí puguin cabre aquests 10.000 litres. Que això costa molts milions. Doncs ho sento, la comunitat haurà de pagar. Doncs fixa't, Vicenç, què diferent seria de dir, no, escolti'm, cap problema, se li ha caigut els dipòsits. No calen dipòsits. Vostè es connecta directament amb un comptador directament de la companyia i la despesa rep 40.000, 50.000 pessetes, pessetes, no? Que és de la comunitat.
Hores d'ara estem segurs que més d'un sitgetà deu pensar tant de bo, però això és una utopia.
No, és una utopia. No? Es tracta...
Els comptadors a tots Sitges són una utopia o no?
No, és una utopia. Es tracta d'anar treballant com una formigueta, any a any, i fer un pas darrere l'altre.
És a dir, aquells veïns que paguen un aforament i que paguen un tant, que tot allò poden pensar, escolta'm, jo vull que arribi el dia en què pagui estrictament l'aigua que consumeixi.
És que això...
I no tants metres cúbics
cada dia. No és una utopia. O sigui, qui digui que és una utopia està dient una falsedat i està fent servir una excusa de mal pagador. En quin sentit? En el sentit que, esclar, és una utopia quan en un poble hi ha un dipòsit a Santa Bàrbara que es passa 170 anys sense cap tipus d'inversió. Home, doncs és clar, si passes 70 anys sense invertir, doncs és normal que diguis, és una utopia. Clar, si inverteixes tu any a any i el que cal i amb el suport de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, vull dir, perquè també té competències amb això, en subministrament en alta, doncs és una cosa factible en un horitzó de què? De 5 anys, de 8, no de 70 anys, no, de 7 o 8 anys. És possible. Ara s'ha d'invertir seriosament.
Andreu Bosch li podria dir a un veí o una veïna del carrer Major, o del carrer Parellades, o del carrer Jesús, o del carrer Sant Francesc, o del carrer Espalter, que tenen els dipòsits a dalt de tot, i que l'has tingut tota la vida, els dipòsits a dalt de tot,
sí,
que hi hauria la possibilitat, més o menys, diguem-ne, propera, o a mig termini, o més o menys a llarg termini, que això desaparegués del mapa.
Esclar que sí. És que hi ha altres pobles de Catalunya que ho han pogut fer, que ho han fet. Badalona mateix és un gran model d'implantació del que se'n diu la nova cultura de l'aigua, però en el fons és la nova qualitat de l'aigua, és a dir, qualitat de vida per als nostres ciutadans, estic demanant, no? Per tant, doncs, no és una cosa
utòpica. I perquè això sigui factible, què ha de passar?
Ja ho he dit.
No, em pregunto, quin paper? Esclar, el ciutadà aquí sí que no té més paper que queixar-se i dir, escolti, a mi m'agradaria que això funcionés així perquè ho he vist aquí a la cantonada o en les noves urbanitzacions de Sitges que ja tenen comptador, per exemple, i ja no van en dipòsits. Què passa?
El primer que ha de fer el ciutadà és votar Acció per Sitges, primer de tot.
Carai, si queden dos anys. Fa mitja hora hem escoltat el discurs de l'honorabilitat i ara escoltem ja el vot directe. Bé, esclar, ho podeu fer, queden dos anys, teniu, com si ho voleu tornar a repetir. Ara no es pot parlar de l'actualitat.
I sona com la broma que també s'hi ha d'introduir. Però a veure, sincerament, és a dir...
Sou lliure de dir que vulgueu.
Creiem que és un discurs seriós, és un discurs que mira molt enllà, que no mira la immediatesa dels vots, si mira la immediatesa de donar qualitat a Sitges, és a dir, fer un Sitges de debò. No? Per tant, doncs, què se li ha de dir? Se li ha de dir amb aquests sitgetans que s'anirà invertint pas a pas, que encara que no sigui molt aparent, molt... O sigui, a veure, hi ha de vegades una política de l'espectacularitat, per posar un exemple actual, no? Vianalitzem tot el cap de la vila i el carrer Jesús i el carrer Parellades. Home, això és espectacular, però realment, en el fons, doncs és molta inversió i una mica de qualitat més. A veure, no negaré que s'ha aixecat el terra, s'ha renovat tota la xarxa de clavaram, s'ha fet aigües pluvials, etcètera, etcètera. Això no es pot negar, eh? I no ho vull obviar, perquè de vegades tenim tendència a no parlar-ho tot sencer. I jo no vull reconèixer aquest mèrit, no, de la vinalització. Però, dius, escolta'm, allò altre funcionava o no? Doncs sí, seguia funcionant, no? I hagués pogut funcionar doncs 5 anys més, no? I no hagués passat res, no? Doncs per tant, doncs, esclar, dius, a l'hora de la veritat, en lloc de coses tan espectaculars com aquesta, la vianalització amb granit, etc, etc, doncs potser coses més d'estar per casa, però que donin realment una qualitat al ciutadà.
Us preguntava això perquè la companyia té alguna cosa a dir, no?
La companyia, home, evidentment, però la companyia no farà res que l'Ajuntament no li demani. No li demani, no li posi sobre la taula. Que digui, escolti'm, vostè inverteixi
i us ho diem
que
també,
ja ho pagarem d'aquesta manera.
Ara potser,
Sitges, al final acaba pagant.
I us ho diem també perquè ara potser la cosa està més o menys resolta, però ajuntaments, no d'ara, sinó d'abans i de sempre, han tingut, diguem-ne, amb les empreses de serveis més d'una topada a l'hora d'exigir-los que els serveis se soterressin o que es milloressin determinades coses, la companyia, sí, ja en parlarem, s'han obert carrers, s'han tornat a tancar, les companyies en alguns moments els hi ha costat participar d'aquesta renovació dels carrers, en d'altres no els hi ha costat gens, i sempre s'ha anat una mica remolc del que la companyia més o menys ha cregut oportuna en un determinat moment, i hem d'entendre que aquesta qüestió de l'estesa de l'aigua diguem-ne, d'una complicació tècnica o damunt bastant important com perquè una companyia digui, doncs sí, mira, ja ens hi posem, tot això. Pregunto, eh?
Home, mira, al final les companyies sempre tenen una estira i arronsa, perquè la feina de l'Ajuntament i del polític, del bon polític, és estrenyar al màxim a les companyies. Ara, el que no pot fer és dir-li fes-ho gratis. No, això no, perquè no hi ha cap companyia que ho farà així. O fes-ho per aquest preu que no cobreix ni costos. Home, doncs no, tampoc, no? O sigui, hi ha d'haver una estira i arronsa, però el que no pot ser és que aquesta estira i arronsa trenqui la corda de la negociació i que les coses no es facin per això, perquè el polític diu, però no es fa, ja està. No, doncs no, ha de buscar o sigui, el qui s'ha de trencar les banyes perquè les coses vagin endavant i no s'encallin per un tema de processos, perquè amb les companyies no ens hi enfrontem els polítics políticament, ens enfrontem econòmicament, és a dir, tu fas aquesta canalització d'aigua per aquest preu i la companyia diu, no, per aquest preu no, doncs, bueno, a veure, estiré a ronça i al final s'ha d'arribar a un acord, no? Doncs, el que vull dir és que hi ha hagut aquesta estiré a ronça i de vegades el polític s'ha escudat en aquest estiré a ronça per no fer les coses. Jo és el que trobo intolerable.
Us estaria més o menys bé un pressupost municipal a l'entorn dels 40 milions d'euros per aquest 2009?
A veure, hauria de ser un pressupost de contenció i s'hauria de rebaixar aquesta xifra, s'hauria d'anar a buscar un 10% menys d'aquesta xifra.
O sigui, uns 35?
Sí, sobre els 35.
35 ja...
Crec que...
Que seria la bona línia?
Sí, perquè a veure, el que sí que hem denunciat des d'Acció per Sitges successivament és el gran endeutament que en aquests últims temps ha adquirit l'Ajuntament de Sitges. I quan ja es veia venir que hi haurien vaques magres, no? O sigui, que jo crec que això ha estat un exercici d'irresponsabilitat manifesta, molt gran, no? Aleshores, doncs, jo crec que en aquest moment s'ha d'imposar doncs un criteri de molta austeritat, i d'anar a baixar pressupostos. Exactament no sé quin pressupost global seria el raonable, hem de mirar partida per partida què és el que es pot reduir, però evidentment, per exemple, una cosa que nosaltres hem criticat des del començament de la legislatura és la quantitat de càrrecs de confiança. Doncs això, sembla que la música de reducció de càrrecs de confiança comença a sonar dins el govern, sí? És a dir, que al final, home, ja sé que en l'últim ple, quan vaig posar sobre la taula que hi havia una inversió important en clavegram per solucionar el tema de la platja en Sebastià, doncs van dir, no, és que no té res a veure amb les denúncies d'Exoprecitges i Exoprecitges com si no hagués fet res, no? Ja sé que a ells no els interessa reconèixer que Exoprecitges va punxant per aquí i que ells fan cas, quan és raonable, perquè la majoria de les vegades que, vaja, si no totes, les vegades que diem alguna cosa és que les hem rumiat bé i perquè pensem que en l'ordre de prioritats per Sitges és el més raonable, no? Per tant, doncs, quan inverteixen en clavegram, doncs diuen, no, és que nosaltres ja ho pensàvem fer, però vaja, ni el 2007 no ho han fet, ni el 2008 tampoc, no? Per tant, doncs, tampoc tan prioritari per ells no devia ser, i quan s'ha posat sobre la taula aquest tema, i en la premsa s'ha denunciat, i en els plens també s'ha denunciat, aleshores, al final, potser, ells han dit, home, potser sí que hauríem de canviar d'ordre de prioritats. Doncs amb aquest tema dels càrrecs de confiança, també al final potser diran no, és que nosaltres ja pensàvem des del començament de la legislatura a reduir càrrecs de confiança, però no hi haurà ningú que s'ho cregui. És a dir, ha estat perquè Acció per Sitges i d'altres partits de l'oposició hem punxat perquè era un tema que clamava al cel.
És un import substancial el de la disminució dels càrrecs de confiança?
És que no ho sabem.
Us pregunteu, eh?
És que no ho sabem. Per això posava al començament l'exemple d'allò de dir...
Perquè ens escolta any, que pugui dir, escolta'm, n'hi ha 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20...
No ho sabem, estem pendents de que ens concretin això, és a dir, la idea de reducció de càrrecs de confiança ens sona bé...
Perquè això se us hi ha exposat, eh?
Sí, clar.
Sí. És a dir, en aquestes converses, Andreu Bosch ha escoltat que hi ha la idea de reduir càrrecs de confiança.
Sí. Puc dir, ara... No sé, no s'han definit en quants.
Però heu escoltat aquesta frase.
Sí. I, per exemple, quan hem parlat dels sous dels regidors i de l'alcalde, ja he dit abans que sí, que es va a la congelació salarial, que amb aquella pujada del 40% es queden en un 38.
Bueno. Sí. Però heu escoltat la frase de la reducció dels càrrecs de confiança.
També, però esclar, si és mitja jornada d'un càrrec de confiança, doncs aleshores serà com els sous, no? O sigui, congelem els sous i es queden un 38. Mm-hmm. Però mira,
quan s'han de tornar a trobar, vostès?
Ja és només cada any.
D'acord.
Ja està.
Quan s'han de tornar a trobar, vostès, per parlar del pressupost, si és que s'han de trobar en algun altre moment?
Dijous hem quedat que ens enviaran la concreció de totes aquestes idees i aleshores, doncs bé, esperem que la setmana que ve doncs tinguem alguna altra reunió més que repa ja per concretar i dir, escolta'm, això, la reducció dels sous no ens sembla suficient, la reducció en càrrecs de confiança ens sembla raonable i per tant doncs potser el vot a favor no, però ens rumiem l'extensió, per exemple, no? per dir-ho d'alguna manera. Però serà a la vista del que hi ha projectat també en inversions, bueno, doncs, aleshores, a la vista de la concreció aquesta, doncs ja acabarem de decidir des d'Acció per Sitges quin tipus de suport o no donem a aquests pressupostos que ara s'estan treballant.
De moment, el que heu escoltat no us ha fet mal les oïdes.
No. Ara, de tota manera, tampoc no entenem que estiguem en el mes de febrer i encara no s'hagi aprovat i el pressupost, quan d'altres exercicis doncs hi havia una pressa, vull dir, manifesta, que es deia, en què s'havia d'aprovar abans de final d'any, no? O sigui que tanta pressa abans i ara...
Andreu, i el món continua donant voltes, oi?
Sí, exactament. I el món no s'ha enfonsat.
Déu no se'n guard. Tindrem ocasió de parlar del pressupost, òbviament, quan s'hagi aprovat, tornant a obrir una roda de converses amb els portaveus polítics. Andreu Bosch, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera, són les 12. Demà hi tornem amb més coses. Que passin un molt bon dia.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.